Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
Últims minuts de la primera hora pel breu repàs de l'actualitat amb Albert Prat. Bon dia, Albert.
Hola, què tal? Com estem? Tot bé? La família també? Bueno, doncs ja està bé, va, vinga, som-hi. És que no sé com fer, estic aquí allargant perquè em dones tants minuts que dic, ara què faré?
Ja ho sabia.
I ara què faré?
Ahir, Sergio Morales, que per cert ara recuperarem un moment brillant d'aquest moment, va entrar també fent el mateix que tu avui, mirant el rellotge. I ara començo a estar-ne una mica tip.
Ah, no, ja, però bé, t'hi hauràs d'acostumar, perquè si cada dia ens dones temps diferents, aquí hi ha gent, hi ha classes i classes en aquest programa, ja ho sabem, hi ha gent que aquí té tot el temps que vol i nosaltres, doncs res, aquí anar fent.
Bé, jo... Portes una escaleta i per aquí al mig em deixaràs a mi...
No, jo si vols, pas. Mira, si vols et deixo començant a tu, així ja m'estalviaré problemes.
Doncs, però després m'has de recollir una notícia pels oients pobres que ahir es van quedar mitges.
Ho tinc, jo ho sé,
No has escoltat res?
No, no he escoltat res, no, jo visc al límit.
Doncs Sergio Morales volia donar ahir aquesta notícia, que un àrbitre es va posar a parlar pel mòbil enmig d'un partit de futbol, si no m'equivoco.
Sí, de la Vins.
Però no va acabar d'ensortir-se'n perquè li va passar això.
I bé, tenim altres temes.
Vas mirant el telèfon mòbil, no sé què passa.
Perdó, un moment, eh? Espera, que m'estan trucant.
Qui es va preparar un gag?
Un moment, sí. No, ara no puc, estic a la ràdio. Va. Bé, ja està.
Sí, podem continuar?
Sí, podem continuar. I és que he pensat en seguir l'exemple d'un àrbitre de categories de futbol base.
Senyals
que, bé, el bon home... Ui, per què sona ara?
I aquí es va acabar Sergio Morales.
Ah, doncs ja està bé, home.
El problema, el rellotge.
No s'havia fixat que quedava un minut, oi?
No quedava un minut. No sé si a control remot tu i jo, en Sindreu, vau canviar l'hora del rellotge, o si és que les piles ja comencen a estar gastades, però nosaltres vivíem 20-25 segons enrere en el temps.
Ah, val.
Per nosaltres encara en restaven 20 segons de directe, i l'únic que coneixia la circumstància, però que... desconeixia la nostra posició des de dins amb el rellotge que només veiem el presentador i els col·laboradors, ens marcava l'hora.
Bé, home, doncs ja està, que se li acabi de cop el temps. Ja està bé, a vegades també va bé que la gent hagi de quedar de cop. Hola!
I aquests ara els tira Raúl Orgales,
els ha tirat gratuïtament Raúl Orgales, perquè són les 10:50, si no anem malament. Continuem anant 25 segons enrere o no?
No, Raúl, no. El Raúl ràpidament va agafar el rellotge i va dir què ha passat aquí.
Bé, jo m'estalviaré el gag, del qual la meva qualificació...
s'havia preparat un gag.
Sí, la meva qualificació quedarà en secret per generacions futures. Jo, l'explicació és que un senyor, un tal Fatelà Davi, un àrbitre que dirigia un partit de màxima rivalitat, de primer nivell, amb totes les televisions del món pendents, com és un partit de la Vins entre el Club Futbol Linyola i l'Escola de Futbol Base de Guissona, doncs l'home va començar a parlar per telèfon mentre dirigia el partit, és a dir, el que fem normalment alguns quan estem treballant, que sempre que et truquen allò continues treballant, no? Però bé, en aquest cas tothom el va veure. En tot cas, la Federació Catalana de Futbol i el Comitè d'Àrbitres el sancionaran degudament, perquè a veure, ja, si normalment no n'encerten ni una, si més o menys estan parlant pel mòbil, ja...
Home, és que això ja passa d'atac a d'oli, eh?
Sí, la cosa se'n va una miqueta. Mira, avui, saps què passa? Que ara estava aquí menjant croissants i encara estic...
Amb la boca així,
sí,
eh?
Sí, encara no acabo d'arrencar. El que et volia parlar avui era de dinosaures, perquè...
No tindrà relació amb Sergio Morales?
No, no sé si saps que Fidel Castro ha anunciat que es reunirà amb el papa Benet XVI. Són dos personatges que devien lluitar a la guerra del francès, aproximadament, i que ara es troben en trobades polítiques d'altíssim nivell i d'altíssim nivell de senectut, per dir-ho també directament. Amb aquesta visita tan estranya que està fent el papa a Cuba, en la qual directament no està dient res, i està anant allà a dir que bé, que ens entenguem tots, tot molta pau, molta cosa, i aquí no em fico en cap mena de jardí. En tot cas, el qui també ha demanat reunir-se aquí, tot Cristo s'apunta al carro, i Hugo Chávez també ha demanat reunir-se amb el papa, si pot ser, i no descartem que tots els líders de Llatinoamèrica vagin passant, aviam si poden parlar amb el papa. No sé ben bé de què, perquè ha arribat un punt en què el papa té un poder limitat. Però bé,
no en treus cap conclusió d'aquestes trobades? Em sembla que el que sí que li ha demanat és que celebrin el Divendres Sant.
No ho sé, jo el que sí que trobo és que hauríem... És possible que Benet XVI es passi al comunisme i arribem a una unió de repúbliques socialistes vaticanes. Crec que arribaríem en un gran moment de la història mundial, eh?
Sabem si sí, parla gaires dies a Cuba?
No ho sé, porta uns quants dies, eh? Ara està per allà dient que... Abans està a punt de tornar, farà un recorregut pel papamòbil. Recordem aquell gran moment amb el recorregut pel papamòbil pels carrers de Barcelona, que allò més que Barcelona semblava amb un meló, amb el Papa Mòbil pràcticament derrapant per la Sagrada Família.
I no mentre... podríem tirar el jumbo, aquí,
no,
en aquest cas.
Sí, bo, més, jo diria que sí, més aviat. Seria una miqueta a veure si podem trobar l'efecte de Papa Mòbil molt ràpidament, Raúl Argales. Aquí el tenim, això és el Papa Mòbil. O l'efecte de neutrins també estaria bastant bé per escenificar com... Ah, aquí el tenim. Això és el Papa Mòbil.
Quina rapidesa, noi.
Exacte, sort en tenim de Raúl Argales. Bé, ara que falten 7 minuts... Volia quadrar una miqueta més, però et vull parlar d'una diferència de 8 milions. Saps que el Departament de Territori han tingut un petit inconvenient comptant diners. Segons el diari Ara, el Consell Executiu del Govern va aprovar la venda de l'edifici de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat, situat al número 26 de l'Avinguda Josep Tarradellas. És el primer edifici públic, te'n recordes que es volien vendre edificis públics? Doncs clar, jo no sé de qui ha sigut la pifi aquí, però fa 3 anys... Aquest immoble va costar 60 milions d'euros i l'han venut per 52. És a dir, que aquí hi ha hagut algú que s'ha equivocat. No sé si els que l'han venut o els que l'han comprat, però poder que ens ho comencem a mirar, això. Si hem de començar a regalar coses.
Però, per tant, ja és el primer edifici venut?
Sí, sí, és el primer. L'ha adquirit l'empresa Bancaler Serveis Integrals i mantindran un lloguer durant un mínim de 20 anys. És a dir, que la ven, però continuarà pagant el lloguer. Doncs bé, això haurem de començar-nos-ho a pensar, però en tot cas, cadascú que es jutgi a la seva manera.
Que vagin passant, a veure quin és
sí,
el següent.
Sí, sí. Ara et porto... Aquest canvi de música va molt lligat amb el que et volia dir. No gens, però bé, en tot cas, et vull dir que a Barcelona un senyor de 36 anys ha sigut detingut per 67 robatoris a quioscos de Barcelona. De moment, el que podem dir és que s'enduia diners, loteria, tabac i objectes relacionats amb el Barça. El que sí que podem assegurar és que no s'enduia barrets mexicans, cosa que seria estrany perquè és l'única cosa que pots trobar en els quioscos de Barcelona. En tot cas, els objectes per valor que havia substret tenien un valor d'uns 77.000 euros, segons el que ha informat els Mossos d'Esquadra. Per tant, no està del tot malament,
Home, devia portar un temps, doncs, ja, cometent aquests robatoris.
Home, 77.000 euros faríem unes quantes coses, El que passa és que després s'hauria de vendre i és allò que porta feina, i no, jo prefereixo robar-los directament. O bé, hi ha l'altra opció, que és que et caiguin del cel, que és el que els va passar a uns senyors de l'estat de Washington, que tot plegat anaven corrent per l'autopista, tranquil·lament, allò que vas fent, vas mirant a la dreta, mirant a l'esquerra, 85 km per Barcelona, etcètera, i tot plegat va començar a caure bitllets. A volar bitllets d'un lloc
desconegut. Campanya publicitària?
No se sap què ha passat ben bé, però van començar a caure bitllets. D'algun lloc havien sortit, se'ls devien dur el vent i van començar a caure sobre l'autopista. Cosa que va provocar, evidentment, que tothom comencés a aturar el cotxe i a recollir ràpidament. Evidentment, això ho fan per la neteja de la via, Perquè aquí ho tenim. Perquè és evident que si hi ha bitllets pot provocar accidents, etc. Ràpidament va ser netejada.
Implicació ciutadana.
Sí, sí,
no?
Afortunadament, quan van arribar els serveis d'emergència ja no hi havia,
cap
mena d'incidència, no havia passat res i de bitllet no en quedava ni un. Vull dir que no és la primera vegada, perquè són uns 5.700 dòlars els que van caure sobre l'autopista de... No és gaire, però noi, escolta'm, de tenir-los o no tenir-los n'hi van uns quants.
No considero que en siguin pocs.
Jo me'ls quedaria, ràpidament, allò que aquí no ha passat res i... a més, t'han pagat la neteja de l'autopista, i això segur que val diners que surti algú a netejar-la. Doncs el que et dic, no és la primera vegada que passa. Recordem que l'agost de l'any passat, al mig d'una autopista, atenció, senyors, agafeu l'autopista, sobretot, al mig d'una autopista...
Però les catalanes no, que tenen peatges.
Exacte, holandesa, prop de Maastricht, a diferència de les catalanes, a la resta d'Europa et cauen bitllets en lloc de pagar-los tu. Però bé, a prop de Maastricht van aparèixer centenars de bitllets que van caure d'un camió blindat. A Baviera, el juny de l'any passat també, va caure unes maletes amb 1 milió d'euros d'un camió de transport blindat, que es van obrir les portes de darrere, és a dir, aquestes mena de coses que només passen a Espanya, però no, també passen a altres llocs. I, en tot cas, aquestes maletes les va trobar un militar que les va tornar íntegres. Sí, Marc Casanovas fica les mans al cap, que és el que acaba de tocar la gent, Amb 2 milions d'euros anirien bastant lluny, Tot s'ha de dir.
Això, però, no ha passat mai a l'Estat.
No, de moment no.
Bitllets del cel.
Tot i que et puc assegurar que la neteja seria encara més ràpida que l'Estat de Washington, No, això tardaríem 5 minuts a tenir tot net. Bé, continuant amb aquesta notícia, ara tenia aquí la notícia de l'àrbitre, que no cal que la reproduïm, perquè ahir Sergio Morales es va encarregar
de fer-ho molt i molt bé.
D'acabar-la per la porta gran. Vull parlar-te d'un capità d'avió, ara que venen tot això de les vagues, que si ara ningú podrà agafar els avions...
És a dir, que hem deixat el creuer i passem
Els pilots que pateixen molt són gent que, clar, evidentment, viuen una situació molt dura. Doncs aquest home li va agafar alguna cosa, doncs va decidir que hi havia una bomba a l'avió. Un capità va decidir que hi havia una bomba a l'avió, es va tornar totalment boig i va començar a cridar sobre Al-Qaeda, sobre una bomba, i actuar de manera incomprensible. Afortunadament, la tripulació va reaccionar ràpid i els propis passatgers van aconseguir mobilitzar-lo, i entre tots plegats van fer un aterratge d'emergència en un aeroport de Texas, i per tant van aconseguir que almenys no el parés totalment boig i s'estrellessin contra el terra, que això està bé. Són aquestes històries d'avions que a vegades et fan pensar si no val més la pena anar amb cotxe. I sobretot si et poden caure bitllets a sobre. Això és molt important.
Bueno, la probabilitat és que caiguin des dels avions, vols dir, els bitllets.
Sí, també és l'altra opció. Home, no estaria malament una pluja de bitllets. Segurament aniria bastant millor que una pluja d'aigua, tot i que també és necessària.
Entenem, però, que hi hauria algú capacitat per conduir l'avió.
Bé, o que havia jugat molt al Flight Simulator, seria l'altra opció. En tot cas, en aquest últim minut et volia parlar del programa preferit de la redacció de Cugat.cat. Estem parlant de Quien Quiere Casarse Con Mi Hijo.
No, ja en vam parlar, això ja vam parlar ahir amb el Sergio.
És igual, però va acabar de manera molt polèmica i va dir que és l'única, vull assenyalar-ho des d'aquí, és l'únic programa de Quien Quiere Casarse Con Mi Hijo que he vist. Afortunadament per mi, vaig decidir, després de veure les reaccions tuitaires i a tot arreu, que valia la pena almenys dedicar-li una estoneta. Em vaig quedar bastant sorprès davant de la increïble qualitat d'aquest programa.
Que tornarà.
Sí, esperem que torni, perquè jo els mariachis amb la cartolina darrere em van deixar molt sorprès. Tant com el Saló Rococó en el qual se celebrava el final d'aquesta... Jo crec que no els arribava per llogar un plató.
No n'he vist ni una imatge.
Era de les coses més horteres que he vist en molt de temps.
I això t'ha enganxat a tota la redacció?
Això sí. John Sindreu és un gran fan d'aquest programa i ha arrossegat a la resta de gent cap a veure aquesta mena de coses.
Vinga, Albert, acomiado. Terra, mar o aire, escull?
Mar.
Tornem després de la pausa pel butlletí. I live my home.